Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
4 minuts que passen d'un quart de 12 del matí.
With the impending climate and biodiversity catastrophe, we simply cannot wait any longer to restore the delicate balance within the natural world. Nature needs to be at the center of our economic model. It has become apparent that it is not a lack of capital that is holding us back, but rather the way we deploy it.
Esteu escoltant a Carles III, el rei del Regne Unit. La natura ha d'estar al centre del nostre model econòmic, deia. Carles III apel·la a la creació d'un futur sostenible i recorda que si volem impulsar el creixement econòmic mundial és imprescindible que posem en valor i invertim en el capital natural que tenim al nostre abast. Aquest és un vídeo del 2020, quan l'actual rei, que llavors era el príncep de Gales, donava a conèixer l'Aliança de Bioeconomia Circular que ell mateix impulsa. Una aliança que treballa per restaurar l'harmonia entre la humanitat, la naturalesa i el medi ambient. Clar, és una tasca que a hores d'ara no sembla gaire fàcil, i una aliança que al darrere de la seva presidència hi ha un català. Marc Palai Lozano, president de l'Aliança de Bioeconomia Circular i també director de l'Institut Forestal Europeu. Què tal, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies, de debò, per atendre la trucada de Ràdio Estel. Estàvem donant per fet que l'alineació entre humanitat, natura i medi ambient pot ser complex. Clar, aconseguir aquest equilibri és tan complicat?
És molt complicat, i el problema que tenim també és que portem una inèrcia de quasi 200 anys, des que va començar la revolució industrial, en el que hem creat un paradigma econòmic que està basat en els recursos fòssils, en la litosfera, i no en la biosfera, en la natura. I hem trencat tots els equilibris que hi ha entre natura i humanitat. De fet, ara, si us fixeu en el mantra dels últims 20-30 anys de sostenibilitat, sempre es parla de decoupling, desacoplar economia i medi ambient, quan és al revés. El que hauríem de fer és que la nostra economia estigués centrada i basada en la vida, reemplaçar el que és el consum, que és el motor de l'economia actual, per la vida i la natura.
Clar, fa anys que els experts també alerteu, no?, alerten de l'existència d'una crisi climàtica i també dels efectes que té sobre el planeta i els seus habitants. Més enllà del que fem, del que podem fer a nivell particular, el compromís polític és necessari i és essencial.
És essencial, si no sortirem d'aquí, no només del que és l'àmbit polític, sinó també de l'àmbit de les finances, del món privat, i per això es va crear l'Aliança per la Bioeconomia Circular, per connectar els punts entre el que és el sector financer i diferents tipus d'indústries, des de la construcció, farmacèutica, química, textil, i després les comunitats locals que han de fer en realitat aquest nou paradigma, començant per com gestionem el nostre capital natural.
I com l'estem gestionant, aquest capital natural, Marc?
A veure, ara, el que va de segle és... hem pogut veure que hem arribat a un punt d'inflexió històrica. Penseu que en 15 anys hem patit una crisi financera econòmica mundial sense precedents, una pandèmia. Ara mateix, aquests dies, estem veient que la nostra addicció als recursos fòssils no només són un problema ambiental, sinó són un problema de seguretat econòmica, i portem 10 anys batent tots els rècords de temperatures màximes a moltes ciutats. I per tant, hem de començar a posar el capital natural com a primera font de prosperitat. I això vol dir, no només... ara la visió que tenim és que per protegir el capital natural hem de desconnectar el que és societat de natura, hem de separar-nos i hem d'admetre que som part de la natura i, per tant, hem de conviure amb simbiosis amb la natura. Això vol dir que també les activitats econòmiques han d'estar basades en els nostres recursos biològics, gestionats de manera sostenible, però quan nosaltres siguem capaços de reconèixer que la nostra economia depèn del nostre capital natural, podrem invertir de manera eficaç amb la natura, amb una millor gestió. I això ara, de moment, no està passant.
Clar, justament fa unes setmanes Antonio Guterres, secretari general de l'ONU, deia que el món ha de despertar, no? Hem de prendre aquesta consciència, que estem al límit del precipici i movent-nos en la direcció equivocada. Tu com valores el punt en què ens trobem? Suposo que en línia, no?, del que apuntava el senyor Guterres.
Sí. I a més, el problema que tenim és que no despertem ni amb crisis que estem experimentat, que hem experimentat sense precedents. Yeah. I aquest és el problema que tenim, que no aprenem. Tothom deia que després de la crisi financera del 2008 que s'havia de reinventar el capitalisme, es van fer alguns esforços, el Sarkozy va convidar Premi Nobel d'Economia per repensar les maneres que valorem l'economia. Després de la pandèmia tothom va dir que això era un punt d'inflexió, que ara la gent canviaria. I, bueno, estem més o menys on estàvem. Només hi ha gent com el rei Carles III, que ja porta 50 anys parlant sobre el tema, i jo crec que és una pena, però encara potser ens calen encara unes quantes crisis més per realment...
Per adonar-nos, no?, i per despertar-nos,
sí.
Marc.
Sí.
De fet, tu ets expert en boscos i canvi global amb anys d'experiència, també ets director de l'Institut Forestal Europeu, però ens agradaria saber com va ser quan arriba la proposta, no?, de ser el president de l'Aliança, que em sembla que ho ets des del mes de febrer, que, com bé dèiem, doncs és una iniciativa impulsada, també ho deies, per l'ara rei Carles III.
Sí, de fet, jo vaig conèixer l'actual rei el 2019 a Escòcia amb una conferència que vam organitzar i bé, l'alcalde d'Aberdeen estava ahí i em va dir que hauria de conèixer el príncep de Gales perquè tenia una visió similar i ens vam conèixer, em va convidar a fer un té i després em va convidar a anar a un tour amb ell a les Isles Salomon, a la fi del món quasi,
sí.
I bueno, vam començar a parlar de què podríem fer per impulsar aquest canvi de paradigma i el 2020 es va llançar l'Aliança per la Bioeconomia Circular, em va demanar que la coordinés, i com ja es veia venir també aquest canvi de rol que hi tindria de príncep a rei, ja vam deixar tota l'Aliança llesta, com si diguéssim, perquè jo la pogués presidir, i de fet ara el que faig és mantenir-lo informat, però ja tinc tot el lideratge de l'Aliança està a les meves mans, i estem donant impulsos importants. I la banda aquesta negativa que comentava abans, que no acabem de canviar, però hi ha cada cop més bancs, hi ha més empreses que s'adonen que han de canviar, el que no saben és com fer-ho. Ens trobem en una situació ara que tothom se n'adona que el món no pot continuar així, però paralitza perquè no saben per on començar. Aleshores, amb l'Aliança intentem ajudar a actuar de catalitzadors, a intentar començar a fer aquesta transformació.
Clar, i l'objectiu de l'Aliança, Marc, és accelerar, com deies, aquesta transició cap a una bioeconomia circular. Com és aquesta economia? Explica'ns, si us plau.
Sí, al final, ara portem més de 100 anys vivint sota un paradigma d'una economia lineal i fòssil. O sigui, el que ha sigut el motor de l'economia ha sigut el que deia abans la litosfera. El carbó, el petroli, el gas... I això ha fet que ens desconnectéssim dels ritmes de la natura, de la vida mateixa, de la biosfera. I ens hem comportat com nous rics. Portem 100 anys vivint com nous rics del planeta. En aquest sentit, agafem plàstics, els utilitzem, després els llancem. O sigui, hem d'anar a un concepte de circularitat, on l'output de qualsevol cicle econòmic sigui l'input d'un altre cicle. Al fi i al cap, ens hem de moure d'una economia fòssil, una economia que estigui sostinguda pels nostres sistemes biològics, el que serien els boscos, l'agricultura, els oceans, però de manera sostenible. I el bo és que aquests recursos biològics són renovables i, per tant, si els gestionem de manera sostenible, podem crear una economia circular. I es tracta això de trobar un equilibri i per això hem de deixar de posar el consum com el gran motor econòmic. I mesures com el PIB, que el que fan és incentivar el consum a tota costa, s'han de reemplaçar per altres mesures on valorem temes més de capital natural, capital social. O sigui, es tracta de redefinir l'economia de dalt a baix.
Clar, i de fet des de l'Aliança ja esteu creant una xarxa, ens ha cridat molt l'atenció, una xarxa global de Living Labs. Podríem dir-los, no sé si estaràs a favor, Marc, de laboratoris vivents, no? On
sí,
es treballa
sí,
per
sí.
La natura, la gent i el planeta. Clar, hem vist que aquests laboratoris estan a diversos països de Llatinoamèrica, estem parlant d'Equador, de Perú, de Colòmbia, o Brasil, o Àfrica. Per exemple, al Txad, a Nigèria, a Ruanda, a Moçambic, entre d'altres. A Europa diríem que n'hi ha una a Romania, i a Àsia i al sud-est asiàtic n'hi ha diversos. Què s'hi fan aquests laboratoris?
A veure, això és un concepte molt interessant que va sorgir del rei mateix i és al final que l'Aliança no només sigués un fòrum de discussió, que hi ha molts, sinó que realment poguéssim demostrar el territori del que estem parlant quan parlem de bioeconomia circular. Saps què fem aquí? partim de zones que estan molt degradades, on els ecosistemes naturals estan molt degradats, i el que fem és ajuntar empreses que han de descarbonitzar les seves cadenes de valor, per exemple, empreses de la indústria de la moda, que han de passar del polièster, dels plàstics, a materials renovables com la fusta o el cotó orgànic. I aleshores connectem aquestes empreses amb comunitats locals que aleshores restauraran els paisatges per proporcionar aquests raw materials, aquests materials a base, perquè aquestes empreses es descarbonitzin, però a vegades aquestes comunitats locals tinguin un incentiu per protegir i gestionar el territori, perquè com tindran una viabilitat econòmica darrere, aleshores el que estem creant és aquest concepte integral de connectar capital natural, restauració, llocs de treball, amb la necessitat de descarbonitzar moltes indústries del planeta. Hem començat amb el sector de la moda, però també estaríem parlant aquí del sector de l'alimentació i de la construcció, de la química. Ara, el bo és que amb la ciència i tecnologia actual, tot el que s'ha fet fins ara amb petroli es pot fer de fusta o residus vegetals a l'agricultura. O sigui, que la tecnologia la tenim. El que passa és que hem de passar aquesta realitat tecnològica que sigui una realitat econòmica.
Econòmica.
Per això necessitem... Exacte.
Clar. Per cert, ara deies que aquest, per exemple, Living Labs era una de les idees de Carles III. Ell hi intervé? Continua intervenint activament en el projecte d'Aliança? Deies, també ens explicaves que ja t'ha delegat gairebé, no?, majoritàriament en aquesta presidència. Però ell intervé activament, Carles III? Ell, continua?
Ell podríem dir que és la inspiració. Aleshores, ell el que em va demanar encara, de fet, ara em va trucar el dissabte passat, vol informació de com van progressant els projectes.
Sí.
I, de fet, el veuré al novembre. I el que vol és que el mantinguem informat i sempre, com li encanten aquests temes, sempre està disposat a donar idees. Però tot el que és operacionalització i tot això ja no s'hi pot ficar. Is this nice? Do you like it? Ooh, would you like me to sing you?
Avui hi ha un altre punt de vista que el Maria Ràdio Estel s'està evidenciant, que la natura és el nostre capital més important. Estem amb el Marc Palaí Lozano, president de l'Aliança de Bioeconomia Circular i també director de l'Institut Forestal Europeu. Marc, l'Institut existeix, si no ens equivoquem, des del 93. Esteu a Finlàndia. Tu, de fet, treballes a Finlàndia. Aquests dies estàs per Barcelona perquè s'ha celebrat a la capital catalana la conferència anual de l'Institut Europeu del Bosc. Quin balanç n'estàs fent d'aquesta trobada?
Ha sigut una... Per cert, estem a Finlàndia, el seu central està allí, jo visc allí, però també tenim oficines a Barcelona, tenim aquí 45 experts, tenim a Roma, a Brussel·les, a Bonn i a Malàcia, o sigui que estem bastant distribuïts. Però aquesta setmana ha sigut un encontre molt pioner, perquè això que et comentava del canvi de paradigma econòmic, el fill al cap s'haurà de liderar des de les ciutats, que són els centres d'innovació i econòmics del món actual i que també són responsables de les grans emissions. I un dels grans exemples és el sector de la construcció, que és un gran emissor de carboni a l'atmosfera per l'ús d'acer, formigó, etc. Aleshores, en aquesta setmana vam fer una cosa que no s'havia fet mai, i era ajuntar arquitectes, gent que treballa en el món de la planificació urbana, ecòlegs, biòlegs i forestals, per redefinir el futur de les ciutats inspirant-nos en la natura i com funcionen els sistemes naturals. I van venir científics molt importants d'arreu del món i arquitectes molt importants d'arreu del món. I vam fer el protocol de Barcelona, que va ser liderat pel Vicente Guayar, que era l'arquitecte en cap de Barcelona fa uns anys i el fundador de l'Institut Avançat d'Arquitectura de Catalunya.
Sí, sí.
I, o sigui, que podem dir que Barcelona ha donat una gran empenta amb aquest concepte de redefinir ciutats.
Clar, perquè, si no m'equivoco, en aquesta conferència, un terme que va estar molt present, Marc, és el de biociutats, no? Que són aquestes ciutats climàticament intel·ligents. Aquestes biociutats ja existeixen? No sé si m'equivoco, Barcelona ja té 700 hàbitats fets amb fusta.
Sí, jo crec que és una aspiració, però no creiem que existeixi. Hi ha algunes que s'acosten més, i per això ara el que hem definit també és un llistat d'indicadors per poder monitoritzar. Al fi i al cap, biociutat, si et fixes, bio vol dir vida. Uh-huh. Això és el que volem, és passar aquest sentiment de que les ciutats s'han de construir a partir de fomentar la vida, tant la vida humana com la natural, i desplaçar el que és els cotxes, les infraestructures grises, que diríem, formigó, asfalt, i apostar més per la natura, per materials renovables com la fusta, que a més de ser importants per la lluita contra el canvi climàtic, són fonamentals per la salut humana també. Hi ha cada cop més estudis on es comparen persones que viuen amb vivendes de fusta o vivendes de formigó, acer, etc. I un dels temes que vam tocar també la setmana passada va ser el paper dels arbres, els boscos urbans, amb la salut mental i física de les persones.
I fins a quin punt pot influir? Marc, quines van ser les principals conclusions?
Moltíssim, i de fet això són investigacions mèdiques ja que són molt concloents, que s'ha fet a diversos països del món. El viure a prop de la vegetació, el poder veure des de la teva finestra arbres o no veure's, té un impacte molt important, no només a nivell mental, però a nivell físic també, de pressió, de temes del cor. Per exemple, el tema de l'educació infantil és un tema crucial, perquè els nens es desenvolupin amb tot el seu potencial. Si no estan a prop de la natura, poden tocar els arbres, respirar la vegetació. És molt important que redefinim les ciutats tenint en compte això, el paper de la natura en la salut mental i física.
Clar, Barcelona ha rebut el Premi Ciutat Europea del Bosc 2022. Avui també llegíem que la llenya, Marc, dispara el preu a un 15% al créixer la demanda i pujar els costos. També, clar, molts ciutadans fan provisió, no?, per l'hivern que està a punt d'arribar. I, clar, ho fan a causa de l'alt preu de l'energia. En aquesta gestió que es fa, que s'està fent dels espais naturals, què s'està fent bé i què creus tu que queda per fer?
A veure, queda per fer molt, bàsicament, perquè el futur està canviant, el clima està canviant ràpidament i moltes de les espècies que tenim i el tipus de gestió que s'ha fet en base a el que hem anat aprenent els últims 100 anys. I el problema del canvi climàtic és no el que sabem, que tot és molt negatiu, l'impacte que tindrà, sinó encara el que no sabem. I per tant, per cometre el mínim d'errors possibles, hem de gestionar els nostres espais naturals, els nostres boscos, amb la biodiversitat al centre. O sigui, intentar crear paisatges molt biodiversos per deixar finestres obertes de cara al futur, en el que hi hagin el màxim d'espècies possibles, per després poder reaccionar a temps i veure quines són les que funcionaran millor o pitjor. I de fet, el que estem fent malament també, i aquí a Catalunya tenim un cas molt important, aquí fa 100 anys hi havia menys d'un 10% de superfície en boscos, i ara tenim un 60%. Vivim totalment desconnectats de lo que és una economia forestal. Aleshores, hem de generar demanda de les ciutats, per això parlem de la construcció en fusta, que això generaria també incentius per invertir en els nostres boscos, generaria llocs de treball en les zones rurals, i hem de tornar a reconnectar-nos amb el nostre medi ambient, el que tenim més proper. Els boscos de Catalunya poden ser la base de redefinir les ciutats de Catalunya, també.
Clar, fixa't tu que tot i així aquesta emergència climàtica de com podem gestionar doncs, els nostres boscos, realment el que et volíem preguntar ara és, tot i haver-hi aquesta emergència climàtica, també, Marc, és una amenaça pels boscos, perquè just avui, mira, llegíem que s'acaba de publicar un estudi que alerta que tots els arbres i arbustos de Barcelona estaran en risc l'any 2050 per l'augment de la temperatura i la davallada de les precipitacions. És curiós, no?, que ens estem carregant una part de la solució als nostres problemes.
Sí, exacte. I això aquests últims 5-6 anys hem vist que hi ha moltes zones d'Europa afectades no només per incendis, sequeres, sinó per noves plagues i enfermetats que arreu del canvi climàtic estan arribant aquí. O sigui que és important també, si tornem a les arrels de tot, molta gent no sap que fins que els primers arbres i boscos van expandir-se a la Terra, La vida al planeta, el clima, era totalment diferent. El planeta tenia 10 graus més del que té ara i la concentració de CO2 és 10 vegades la que tenim ara. Però els boscos, a banda de ser els grans artistes del nostre paisatge, són els millors enginyers perquè utilitzen energia solar per transformar CO2 i aigua en energia bioquímica i a la mateixa vegada llancen aigua a l'atmosfera. I amb l'emergència dels arbres i els boscos, el planeta va canviar radicalment. I, de fet, si som aquí nosaltres, mamífers i després els homínids, va ser perquè els boscos van fer el planeta habitable. I això és molt important que ho tinguem en compte ara, perquè si els boscos desapareixen, no podrà haver vida al planeta tal com la coneixem ara. inclosos la vida humana.
Com ens l'hem d'imaginar, aquesta vida sense boscos, Marc?
Bueno, una vida lunar, podríem dir, perquè al final els boscos són la infraestructura ecològica del planeta. Són el 80% de la biodiversitat està en els nostres boscos, emeten oxigen, emeten aigua, capturen CO2, o sigui que són realment la columna vertebral de la vida a la Terra. Sense boscos no hi hauria vida tal com la coneixem ara, i ja t'hi pot imaginar, les pel·lícules aquestes de Mad Max
deixarien de ser ciència-ficció per ser realitat, Marc?
Exacte, sí. Never seen such good things go so
wrong. Marc Palahir, ho hem de deixar aquí. Estaríem parlant amb tu tota l'hora, de debò, que ha estat un plaer escoltar-te. Per cert, la teva visita, abans d'acomiadar-te a Terres Catalanes, també ha coincidit amb l'entrega de l'11è Premi Alfons de Borja, que t'ha atorgat l'Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida. Moltes felicitats.
Suposo
que reconegui la feina que fas és un bon impuls, no?, per seguir treballant, Marc.
No, és un bon impuls, i a més, especialment que és la primera vegada que es dona a un forestal, a un modest forestal, o sigui que està bé això, que es vagin reconeixent aquestes coses.
Doncs ha estat un plaer conversar amb tu, Marc. Moltíssimes gràcies, de debò. Marc Palahir Lozano, president de l'Aliança de Bioeconomia Circular i també director de l'Institut Forestal Europeu. Que vagi molt bé.
Vinga, adéu, bon dia.
Radio Estel